Hola a tots, molt bona vesprada. Gràcies per estar una vegada més compartint aquesta arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. L'aliança entre la Mancomunitat i el CEI d'Alcoi és assumpte destacat avui per tal de conèixer els detalls d'eixa agència per a l'impuls de l'emprendedorisme i l'empresa a la comarca. Coneixerem quins són els punts d'acord entre tots dues entitats, com no tindrem a Jordi Raül Verdú, un luxe, com sempre, de tindre-lo així a la ràdio per tal que ens porte a Banyeres per tal de conèixer una destacada tradició oral. I tindrem al professor Enrique Molto, que avui ens parlarà d'alguns indicadors naturals, com per exemple els núvols, per tal de conèixer el temps. Amb aquests arguments, amb aquests continguts, confiem en comptar amb la seva confiança fins la una de la vesprada. Comencem. El CEI d'Alcoi i la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat han signat un acord per tal de desenvolupar l'agència per a l'impuls a l'emprenedor i a l'empresa. És una iniciativa que busca donar serveis gratuïts als emprenedors i es farà a Cocentaina, a Banyeres i a Muro, on i quan ho explica el president de la Mancomunitat, Manuel Gomicia.
S'ha pensat d'una forma molt pràctica, de tal manera que este servei serà gratuït per a qualsevol empresari emprenedor de la Mancomunitat i en principi el tenim pensat de la següent manera. N'hi haurà tres punts, tres ciutats de la Manco en la que serà itinerante esta agència. Una serà en Cocentaina, l'altra serà en Banyeres de Mariola i l'altra en Muro, i sempre serà el mateix dia. O sigui, en Cocentaina serà el segon dimarts de cada mes, Cocentaina arreplegaria els emprenedors d'Alqueria d'Asnar, Cocentaina i Millena. Banyeres de Mariola seria el tercer dimarts de cada mes i arreplegaria Alcoi, Agres, Alfafara i Banyeres de Mariola, i Muro el quart dimarts de cada mes, i seria Benimarfull, Gallanes, Lorxa i Muro. El lloc serà cedit per les diferents ajuntaments, lo seu, que siga on hi ha ADL, siga l'ADL o un espai que ens doni estos tres ajuntaments, i l'horari serà de 9:30 a 2.
Es tracta de la primera acció que fa el nou CEI, ara de la mà amb el CEI de València. El seu director, Jesús Casanova, explica en què consistirà aquest servei.
Eix assessorament serà donat, en principi, per gent que vindrà de València, especialista en temes generals, i doncs, quan tinguem algun tema més particular, més relacionat en algú, doncs serà un altre tècnic el que vindrà. Dir que això està pensat és dimarts de 9:30 a 2, però això no vol dir que qualsevol persona que volguera algo més, sí que des del CEI, des d'Alcoi, des del mateix CEI, podem atendre.
L'objectiu, diu el director del CEI, és eixir d'Alcoi per abarcar a la comarca amb noves activitats.
Eixim de lo que és Alcoi d'Alcoi i cobrim tota la comarca. Això és lo que crec que és un tema a tindre en compte, perquè sempre tindrem la retaguardia vindre a ser el COI al CEI. Això sempre ho tindrem en base al conveni este que tenim. Jo crec que és molt important un conveni d'este tip, perquè estar han fet coses per part del CEI del COI en la comarca, però crec que un poc és ja passades. Entonces jo crec que això és molt important, el que tinguem un tema continu, que la gent sàpiga què és el que té que fer. Una altra cosa que ens plantegem, a més d'aquestes activitats, pues, és fer activitats en aquestes capçaleres de la comarca.
Casanova deixa clar que cadascuna de les accions del CEI anirà ajustant-se a les necessitats dels municipis i de les seues empreses.
Nosaltres en València tenim un munt d'experts en diferents coses. Entonces, en base a les necessitats dels emprenedors i les pimes d'ací, el que volem fer és anar aportant aquest tipus de coses i sempre tenim la idea del CEI és fer-les en combinació i en recolzament d'altres entitats. Pot ser, a veure, la Mancomunitat, perfecte, perquè aglutinem tota una zona molt important, és a dir, en associacions empresarials, en qui siga. El que volem és que, però sobretot el que tenim que tindre clar és que fa falta que això aplegui al màxim de gent que s'enteri que es fan aquestes activitats.
Una vegada posat en marxa aquesta agència per a l'impuls a l'emprenedor i a l'empresa, l'Alcoià i el Comtat, el CEI d'Alcoi busca repetir un conveni semblant amb la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. Anem a conèixer més històries, més rondalles, més llegendes de la mà de Marta Gisbert. Molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique, què tal?
Ara fa 15 dies vam parlar amb Jordi Raül Verdú, que ens va contar una història ben curiosa de Cocentaina. Avui anem a recuperar la veu d'aquest escriptor, contacontes, per marxar fins Banyeres.
Exactament. Avui parlem de la rondalla, la mítica rondalla de la tia Misèria, que Jordi Raül Verdú, com bé has dit, va contar als curiosos que es van apropar a Banyeres, i bé, és una rondalla molt, molt interessant, amb un final sorpresa, amb una moral molt bonica. Quique,
anem a escoltar-ho.
A Banyeres, la de la tia Misèria és una història que per mi és molt especial. Primera, perquè com t'he dit, és una de les primeres rondalles que més em va impressionar, i després també per la moral, per la lliçó que al final apareix, no? Que el deixa un poc així pensatiu, no? I s'acaba i el deixa amb un bon gust de boca, o almenys el quedes en un missatge que no t'esperaves.
Ja m'ho has dit dos vegades, o sigui que hem d'escoltar el final.
Bé, igual passa com les pel·lícules, tan bona, vas dir, però no era tant. Igual pot passar això també, lògicament.
Quan vulguis, Jordi.
Bé, la tia Misèria, com el seu nom diu, era una dona tan pobra, que tenia tan poquet que és que vivia en la misèria. I li diuen la tia Misèria. I esta dona vivia demanant almoina, anant pel poble on vivia. Ell vivia en una caseta que estava, ella vivia en una caseta que estava als afores del poble, i anava tots els dies a demanar almoina al poble. I la gent es compadia d'ella i li donava sempre cosetes per menjar. Total, és que aquesta dona tenia, a part d'una caseta xicoteta, que pràcticament era una habitació on estava tot allí, tenia fora una figuera, que se l'estimava molt. I allà a setembre, quan les figueres estaven bones, els xiquets del poble, quan sabien que les figues estaven bones, diuen, anem a furtar les figues a la tia Misèria. I acudien allí i arramblaven en totes aquelles que aquell dia estaven maduretes. La tia Misèria, quan tornava de la seua volta que li pegava al poble demanant almoina, arribava allí i es quedava la pobra sense tastar les codiciades figues. Així és que la dona, la pobreta, no les provava mai. La qüestió és que un dia estaven a casa sopant i en això sent que toquen a la porta. I la dona obri, pensant, qui serà a aquestes hores? Veges tu ara, qui vindrà preguntant per mi? Jo, tan pobre que sóc i tan miserable, i així, a les afores del poble que he vist. I en això toca i apareix un home demanant almoina. Diu, no podria donar-me alguna coseta? Pobre dona, bona senyora. I la dona, mare de Déu, a bon sant encomanes. Però passa, passa, si jo som més pobre que les rates. Però no et preocupes, que el que jo tinga ho compartiré amb tu. I la dona, el tassoner de brou que estava, del caldo que estava vent-se, n'hi va partir la meitat. Un rosegonet de pa el va trencar en dos, li va donar un bocinet a l'home i l'altre pa a ella. I així l'any tot. I li va preguntar a l'home, escolta, vostè ve de molt lluny? Diu, sí, mare, si vostè saberà de molt, molt lluny. Diu, i on passarà la nit? No ho sé, en un bancal, baix d'un pont, en alguna casa abandonada. Diu, ni pensar, vostè es queda així a casa, jo li deixo el llit i vostè es queda ahí en el catre a passar la nit. I així és que la dona, com era tan bona com el pa, li va donar el llit a l'home de sa casa i tot el bo que tenia. I l'home es va gitar a dormir, la dona es va sentar allí en una cadira que tenia, en un balancí, i va passar-li la nit, que la pobra quan es va alçar de matí estava mitja li trencar i li feia mal tot. I quan es va alçar, ja pensant que era hora d'alçar-se perquè l'home estaria a punt de despertar-se i d'anar-se'n, i com no tenia res que oferir-li, va voler eixir-se'n de casa i anar a demanar alguna cosa per esmorzar. I quan l'home va veure que s'alçava, li va dir: «Tia Misèria, on va tan matí?» «No, que no tinc res que oferir-li, i vaig a veure si demana alguna cosa per vostè, per esmorzar». I l'home diu: «Ai, tia Misèria, que bona és vostè». Diu: «Mire, mire que he estat en cases riques, i la gent no m'ha donat ni una molleta de pa, i vostè, que no té res, no sap què fer-se amb mi». Així és que, sap què? Vaig a dir-li una cosa. Diu: «Jo no sé qui vostè es pensa. Jo no sóc un pobre. Jo sóc un sant. Sóc Sant Patrici, que m'ha enviat el Nostre Senyor ací a la terra, a veure com anava la gent de pietat. I la veritat és que, com vostè, no m'ha trobat a ningú. Així és que el Nostre Senyor li concedís un desig. Demana el que vostè vulga, que ell li ho concedirà. I jo, a través d'ell, li ho donaré». «Desig? Però si jo no necessite res». «Com que no necessita res? Però si és més pobre que les rates. No sé, demane una casa més gran, més menjar, més diners, més joies, més possessions. Jo estic bé com estic, jo no necessito res». «Vinga, dona, pensa a veure què vol». «Jo, mire, ja sé que vull que tot aquell que puja a la figuera, que no baixi fins que jo no li ho diga». «Dona, això? Tan pobre, tan poqueta cosa». Diu: Sí, jo en això em conforme. Que jo menjar quatre figuetes ja em conforme, ja en tinc prou». Diu: «Desig concedit». I el sant, conforme va aparèixer, va desaparèixer. I van passar els dies, les setmanes, els mesos, i quan va arribar altra volta el setembre, mes de setembre, quan les figues ja començaven a estar bones, els xicots del poble: «Ei, anem a fortar-li les figues a la tia Misèria». I la tia Misèria estava demanant almoina per ahir. I els xiquets van pujar dalt de la figuera i allí es van quedar enganxats, sense poder baixar. Ells estaven plorant i bramant, implorant a seus pares la tia Misèria, que per allí no acudia ningú, perquè estava als afores del poble i ningú es podia sentir. I quan la tia Misèria va tornar i se'ls va veure allí penjats, dalt de l'arbre, dalt de la figuera, i el xicó: «Tia Misèria, per favor, deixa'ns baixar, tia Misèria, no ho farem més». I la tia Misèria: «Bandidos, com que éreu vosaltres qui feu això, així és que sabeu què? Aneu a quedar-se ahí petrificats per tota la vida. No, tia Misèria, que no ho farem més, que no ho farem més». I quan la tia Misèria era més bona que el pa, es va deixar baixar, però es va dir que si tornaven a pujar, que es quedarien allí de per vida. Així és que sí que se'n van anar corrent, que les cames les topaven al cul, i ara van tornar mai més a furtar-li les figues a la tia Misèria. I van passar els anys, i la tia Misèria va anar fent-se velleta, i mi cega i mi sorda com estava. I un dia estava en el seu balancí, fora allí de sa casa, asseguda balancejant-se, i en això es veu per allà lluny que venia una ombra negra en una dalla penjada al coll. La tia Misèria mirava, diu: «Jo no sé qui és aquell, jo no el conec». I sent una veu que diu: tia Misèria, que vinga per vostè». La tia Misèria la veu bé i li veu la dalla penjant i diu: «Déu meu, però si és la mort». I diu: «Ja tan pronte». La tia Misèria: «Com que tan pronte? Si està mi cega i mi sorda i té vora 100 anys, i ha viscut prou, per què vol viure més?». Diu: «Ja s'ha acabat això». «I tant que s'ha acabat. Afanyes, que tinc pressa, que estan esperant-me». I en això la dona se l'entra dins de casa, però trau el cabet a travolta i diu: «Escolta, mort, si vols, mentre arreplega les meues coses, per què no puges a la figuera i el culls unes figuetes, que estan molt bones ara i segur que t'agraden?». I la mort, que era golosa, diu: Sí, vaig a menjar-me alguna, que m'arren, però no tarda, tia Misèria, no tarda, que estan esperant-me. No es preocupis, de seguida». I la mort se'n puja dalt de la figuera, i la tia Misèria aguaitant-lo pel padellet de la porta, i quan veu que la tia Misèria estava dalt, li diu: «Ja està, tira, aguaita el cabell per allí». I la mort, que no podia manejar-se: tia Misèria, què m'ha fet? Deixa'm baixar d'ací». «Ja, no, ja ho sabia, mort, ja ho sabia, vas a quedar-te». «No, tia Misèria, no em fas això». I la tia Misèria es va deixar-li la mort i se'n va anar al poble com si no passara res, a demanar almoina. I van passar els dies, les setmanes, els mesos, els anys, i la gent estava a la mar de contenta, perquè resulta que no es moria ningú. I la gent devenida més que un gos amb un os. I pobre metge. El metge era el que anava més de cap. Perquè, clar, la gent tenia alifax, dolors i mals per ací i per allà. I tots cridant al metge, i el metge, el pobre, tenia un cap com un perol. I la gent veia que això de no morir-se no era tan bo com es pensaven, perquè la gent patia, no podia descansar. I així és que el metge, un dia que tenia un cap com un perol, se'n va eixir del poble que li pegava l'aire. I en això va passar prop de la casa de la tia Misèria i va veure a la mort dalt de la figuera perquè ell la coneixia. Li havia ajudat en més d'una ocasió a acompanyar algú. Així és, quan la va veure, va dir, ara entenc per què la gent no es mor. I la mort, metge, vinga i salve'm, vinga i salve'm. I agarri el metge, se'n puja dalt de la figuera i xeto, i es queda també el metge enganxat allí. Mare meu, el que faltava. Tota la gent del poble, tots esperitats, buscant el metge per on estava. Tot el que per fi van veure on estava el metge, i li van dir, que ningú toca la figuera, que ningú puja ací. Aneu a buscar la tia Misèria, aquella és l'única que ens pot traure d'ací. Així és que van a buscar-la, quan li van dir, tia Misèria ni se'n recordava, ni de la mort, ni del que li havia donat el sant. Així desig de que es quedara pegat allí qui pujara sense el seu permís. Així és que quan va anar la tia Misèria, li va dir, la mort, tia Misèria, deixa'm baixar d'ací, tia Misèria. I diu, no, tu no el deixaré baixar. I vostè, metge, pot baixar, vostè baixa. I va ser dir això, i el metge, pum, es va desapegar. I va baixar de seguida. I la mort, deixa'm baixar, tia Misèria, deixa'm baixar, que tinc una feina que no vull ni pensar-ho. I tant va insistir, i tan bona era la tia Misèria, que li va dir, però si el deixa baixar, m'has de prometre que no se m'emportaràs mai. Li ho jure i li crec que te promet que no me l'emportaré mai. Però m'has de jurar, sí, li ho jure i li ho perjure. I efectivament, la va deixar baixar. I què creu que va passar? Pensareu que igual se la va emportar. Però no. La mort ràpidament va netejar el talló que el tenia i ben gran. Del test que feia, que no s'havia mort ningú. I a la tia Misèria no se la va endur i no se l'emporta mai. I és per això que diuen que la misèria al món no s'acabarà mai.
Sí, és un bon final, és de veres. És un molt bon final, Jordi. Bé.
M'alegre.
Ens ha agradat molt. T'agraïm que hagis estat ací per a parlar de les rondalles, com solament tu saps, i suposa que continuaràs a aquestes rutes literàries, no?, de la coordinadora.
Esperem que sí, vivent la bona acollida de la gent, la resposta, això no pot parar ahí, no pot quedar-se ahí.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Un plaer, com sempre, Marta, escoltar-te a tu i a Jordi Raül Verdú. Moltes gràcies.
Gràcies.
Mirem avui al cel amb Enrique Moltó. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
És professor de Geografia a la Universitat d'Alacant i ja saben que ens ajuda des de la part científica a unir-la també allò més popular, que també té la seva base. Estem coneixent-ho en cada programa. Avui anem a parlar d'alguns indicadors, no?
Sí, alguns indicadors, sobretot quan tenen que veure amb els núvols, no? La gent, alguns ara han descobert certs tipus de núvols i es sorprenen, no?, de les formacions que donen, però la gent que tota la vida ha conegut els núvols, pues sap que anuncien, de vegades poden anunciar certs tipus de coses. Això es veu tant en refranys com simplement comentant en la gent major que el conta aquestes coses, no? Evidentment el serial seria molt llarg, no?, però podem fer dir, perquè hi ha moltes coses que ha dit al respecte, i a més sempre tenim ahí alguns col·laboradors que igual ens faran alguna matisació.
Segur,
al respecte,
sí,
o ens poden comentar, que això de fet és del que estic pendent, perquè jo ho vam fer la setmana passada. Jo crec que és una cosa, a mi la veritat és que m'agrada molt este tema. I bueno, podem començar, si acaso, parlant d'un clàssic, no?, que són els núvols que anuncien pluja a partir de dos tipus de refranys. Uno que és sobre per exemple els borreguets que es veuen al cel, no? Això és tot un clàssic d'esta zona, que té refranys en castellà i en valencià, per cert. La meva mare, que és andalusa d'origen i també m'ho ha dit moltes vegades, pues, i un refrany que diu borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo. Curiosament, en valencià n'hi ha un refrany prou paregut, no?, que és ser la borreguets, pluja, neu a cabassets, no?, que té que veure amb esta noció. I en aquest sentit, també l'altre dia, des de la gent del Carrascal, en la que tinc molts vincles últimament, el Carrascal, en el refresc al grup de danses Carrascal, que està fent una recuperació i que també tinc molt que parlar en ells a respecte de refranys, perquè l'altre dia em vaig apuntar dos o tres mentre anàvem fent una actuació. També m'han ensenyat alguns, sobretot, concretament l'home que s'encarregava del Mas del Capenal, no? Que és un home ja molt major i que va influir molt, per exemple, en l'obra de Jordi Raül Verdú sobre una persona que tenia que veure en el temps. Jo crec que és molt interessant també, i ell l'altre dia la seva filla em contava algo així com estos borreguers volen pixar, no? Referint-se també a este cel anunciador, no? Per tant, n'hi ha moltes coses a dir al respecte. Sempre encerta això? No. Però és que això no vol ser tal. Per exemple, jo ahir pues, hi ha hagut dies que em pensava que anava a ploure més del que anava ploent i pues, que això tornarà a passar, no? Però sí que té una base científica. La base científica són estos núvols, anomenats, com dic, borreguers per tota aquesta gent que hem dit, o són els altocúmulos, no? Altocúmulos són uns tipus de núvols alts que normalment es veuen a la part, a voltes es veuen una espècie de mosaic i que a voltes cobreixen una bona part del cel, que depèn també d'on es veges, no? Si es veus cap a llevant gregal, estos núvols són normalment els que venen davant d'una línia d'inestabilitat, d'un front d'inestabilitat. Per tant, per aquest mateix motiu, són els núvols que també mon pare a voltes ha anomenat de mudança, no? La mudança és el canvi de temps. I per tant, quan venen assenyalant des de certa direcció, estos núvols poden tindre que veure amb ixe avís de pluja, que normalment no és immediat. Els altocúmulos no solen aparèixer quan, per a que ploga ixe mateix dia, sinó d'ací dos, tres dies, no? De fet, és curiós perquè a voltes m'ha funcionat i l'altre dia en una excursió pel camp que vas tindre li vas dir a uns companys de que anàvem passejant i us vas comentar i als dos dies a ploure i són d'aixòs dies que quedes bé, no? Però no sempre, com dic, no sempre passa, no? I bueno, evidentment, torna a dir, depèn d'on vinguen, depèn de com siguen i depèn de l'extensió que tinguen tot aquest tipus de núvols que són aquest pues, tipus núvol aborregat, com dic, que es veu. N'hi ha més refranys al respecte, n'hi ha més tipus de núvols que comentarem en altre cas. Altra cosa ja referida no al núvol, sinó on apareixen certs tipus de núvols enganxats, és un refrany clàssic en esta comarca, però que jo he vist que té un munt de variants, que és, així es diu molt sovint, el de boira al Benicadell, pica espart i fes cordell. I això què vol dir? Per això vol dir que boira al Benicadell anuncia pluja. I per què anuncia pluja el dir que pica espart i fes cordell? Evidentment ara no té molt sentit, però en la seva època sí que ho tenia, no? Ara s'han tirat uns dies, molts dies, sense que ploguera molt, però sense poder fer res al camp. Quan no es pot fer res al camp, l'agricultor què és el que feia? Pues fer tarees de reparació en el mas tancat allí, no? I què feia? Pues fer piques part i fes cordell, és preparar, per exemple, pues per a fer cabassos, per a fer tot tipus d'apers de llaurança que feren falta, no? I això és un poc el que feia referència a això de piques part i fes cordell, no? Per què heu de boira Benicadell? Això és una cosa molt local d'esta zona, clar, perquè Benicadell és on està, no? I moltes vegades sí que és de veres que quan el núvol entra per allí, per Benicadell, es queda per allí enganxadet, és que està començant a entrar la inestabilitat des de Gregal, llevant, sobretot des de Gregal, i anuncia això. Però jo m'he donat compte de que este mateix refrany pot canviar marcant primer la serra i després capell. Capell és un poc com si diguem, com sabeu, pues una espècie de sombrero o gorra, no? Llavors jo he sentit pues, el capell de Bèrnia, el capell de Mariola. Jo, a vegades he sentit, si Mariola té capell, piques part i fes cordell, clar, és que ja dic, ve de cine, no? Perquè sempre, en aquest cas, canviant-li no el nom de la serra, sinó del capell, en seguida el ve, no? I clar, simplement són aquest tipus de núvols baixos que queden enganxats a les serres i que a voltes també marquen la possibilitat d'aixer anunci de pluges i, com dic, tenen una multitud de variances molt grans, no? Bueno, això és, com dic, una primera introducció perquè este joc dels núvols, del nom dels núvols, dona per a molt més, no?
Ara, de moment, hem vist com poden anunciar la pluja. En altres programes veurem quins altres fenòmens també ens poden anunciar. Enrique Moltó, moltíssimes gràcies.
Molt bé, vinga, adeu.
Fins ací aquesta visió d'Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Tornem en 15 dies a la ràdio. Bona vesprada.